Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Som dilluns 20 d'abril de 2026. És la setmana de Sant Jordi. Compte enrere per aquesta diada de la qual tots en tenim moltes ganes. Una diada que, a més, ens fa especial il·lusió perquè ens permet sortir al carrer, fer connexions en directe i acostar-vos a aquest ambient tan magnífic i tan xulo que es viu any rere any. Això serà dijous. Avui comencem la setmana tots saludant, una abraçada des de Ràdio Vilafranca en nom de Sílvia Delgado i Toni Olivella. La resta de l'equip, el Miquel Cuenca, el Miquel Rivera, el Raimon de Cara i la Lourdes Meronyo, a punt també a les respectives emissores per donar-ho tot des d'ara i fins a les 12. Com cada dilluns, començarem amb la roda d'actualitat d'aquí uns minuts, explicant com serà la setmana, una setmana protagonitzada pel Sant Jordi, pels llibres, per les roses i per molta activitat cultural. Us ho explicarem emissora a emissora i municipi a municipi. A 9:15, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat, Alt i Baix Penedesenca, que recollim al llarg del matí amb aquests 5 minuts de flaix informatiu. És dilluns i després del flaix, encara a la primera hora, no poden faltar els esports, els marcadors d'aquest cap de setmana en clau penedesenca, la veu dels protagonistes i l'anàlisi d'aquestes victòries o derrotes. És una setmana de llibres i de roses. Ja portem setmanes recomanant llibres i lectures al Penedès en xarxa, sobretot d'autors de casa del Penedès. Avui no serà una excepció. A les 10:06, la nostra col·laboradora, la Carme Ortoll, ens presenta Temps per a l'escola, un llibre del qual és coautora. Parlant de l'escola, amb una gran mestra com és la Carme Ortoll, obrirem aquesta segona hora a les 10:06. Amb ella hi estarem conversant una bona estona i a 10:45 tenim el segon flaix informatiu d'aquest matí. Ens posem al dia i entomem l'hora i mitja que ens quedarà per davant. I seguirem a 4:45 amb un altre dels plats forts de la setmana, les roses. I és que tenim cita amb el nostre jardiner, amb Tom Vilarrúbies, i avui ens parla de la rosa, del roser, del seu origen, de com cultivar-lo i reproduir-lo, dels esqueixos i de les diferents varietats que hi ha al mercat. Al final de tot li demanarem el truc perquè aquestes roses que regalarem o que ens regalaran per Sant Jordi es conservin. No us ho perdeu, una miqueta abans de les 11. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb aquest espai d'anàlisi i de reflexió tan i tan necessari en aquests temps tan bojos com és el Feinejant en Filosofia, que signa puntualment cada 15 dies el Pere Martí. A 11:45, de nou parem màquina, 5 minuts per l'actualitat, per explicar com va aquest dilluns a casa, a l'últim flaix del dia. I per acabar, nou capítol del Com sé tu, amb la Montserrat Ferraro, avui parlant de la fortalesa. És una setmana, ja ho dèiem, marcada pel Sant Jordi, amb moltíssima activitat cultural arreu. I els llibres i les flors i aquesta diada seran protagonistes en aquesta roda d'actualitat que comencem a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs, com comentaves, comencem explicant-vos que ja coneixem les dates de diferents diades que es faran als municipis de les nostres comarques, aquí a la capital del Cava, i com a la majoria, per no dir el 100% de tots els municipis, aquesta diada celebrarà dijous 23 d'abril. A Sant Sadurní serà a la plaça de l'Ajuntament, amb activitats durant tot el dia organitzades en part per la Regidoria de Cultura. La jornada inclourà la Fira del Llibre i de la Rosa de 9 del matí a 8 del vespre amb la participació d'entitats, comerços, paradistes i autors locals. També hi haurà sessions de signatura d'autors i autores de 11 del matí a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda, una trobada de puntaires de 5 a 7 de la tarda, una actuació de balls populars a les 6 i la ballada de sardanes amb la cobla Marinada a partir de les 7 de la tarda. Cal dir que la nostra emissora, a partir de 6:15, emetrà un programa especial en directe des de la mateixa plaça per Sant Jordi. També us destaquem, recentment la policia local va intervenir en un avís del sistema d'emergències mèdiques a Sant Sadurní per un nadó de 5 mesos en possible parada cardiorrespiratòria. Segons fonts policials, en arribar al lloc dels fets, els agents van trobar la menor inconscient i sense signes aparents de respiració, iniciant immediatament maniobres de reanimació cardiopulmonar. Durant la intervenció, amb el suport del SEM i després de l'administració d'oxigen, es va aconseguir recuperar la respiració espontània de la menor, que va quedar estabilitzada in situ. Segons les primeres observacions, el cas podria estar relacionat amb una obstrucció de les vies respiratòries per acumulació de secrecions. Posteriorment, la menor va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu per continuar amb l'assistència mèdica. D'altra banda, aquests dies s'han iniciat les obres de Can Mas de la Riera, aquí a Sant Sadurní, per adaptar l'equipament a la normativa de protecció d'incendis, amb una durada prevista d'un mes. La intervenció inclou mesures de protecció passiva, com pintures i vernissos ignífugs, i actuacions de protecció activa, com l'ampliació d'exteriors, d'extintors, la renovació de la senyalització, la instal·lació d'una boca d'incendis equipada, una nova escomesa d'aigua i un sistema de detecció i alarma amb cobertura a tot l'edifici. Paral·lelament, el Servei d'Acció Climàtica ja opera des de la primera planta de l'edifici dins el projecte Natura i Salut, que vol convertir Can Mas en un espai de referència per la salut, el benestar i l'educació ambiental. La ubicació definitiva del servei serà a la planta baixa, on també s'habilitarà una aula de natura. Pel que fa al cap de setmana, diumenge, tindrà lloc l'entrega de premis dels 300 Jocs Florals de Sant Sadurní al celler de la Fassina. El jurat està format per un soci i dos membres de la Junta de l'Ateneu Agrícola, la regidora de Cultura, Marta Castellví, i la directora de la Biblioteca Municipal, la Glòria Bricoller, que avaluaran poemes en rima mètrica o vers lliure. Anem ara cap a Gelida, perquè el municipi acollirà fins diumenge la Setmana de Sant Jordi amb un conjunt d'activitats culturals i familiars repartides en diversos espais. El dia 23, a la diada, hi haurà tallers infantils, lliurament de premis, espectacles i parades de llibres i roses durant tot el dia a la plaça de la Vila, així com signatures d'autors locals. Pel que fa a Sant Pere de Riudebitlles, avui té lloc a les Escoles Velles una donació de sang i plasma de 5 de la tarda a 9 de la nit, i dijous el municipi celebrarà Sant Jordi amb parades de llibres i roses a l'Escola Sant Jeroni de 12 a 1:15 del migdia i de 4 a 4:15 de la tarda. Qui també celebrarà Sant Jordi serà Sant Quintí de Mediona. Durant tota la jornada hi haurà parada de llibres a l'espai El Portal i venda de llibres de segon a la Biblioteca Joan Cerdà. Al portal també es faran altres activitats, com un taller de roses de llaminadures a partir de les 4 de la tarda i també el concert de la sadurninenca Pina Pintado a partir de 6:15. A la sala polivalent al jardí hi haurà també moment de cinema amb la projecció del film La mort de Guillem sobre l'assassinat del militant antifeixista Guillem Agulló, a partir, en aquest cas, aquesta sessió de cinema a partir de 6:45 de la tarda. I a Olesa de Bonesvalls us destaquem que la plaça de l'Ajuntament acollirà dijous Sant Jordi amb parada de llibres i roses de 9:15 del matí a 6 de la tarda, organitzada per l'Associació de Gent Gran al Roure, i a les 5 de la tarda s'hi farà un intercanvi de llibres en diferents idiomes impulsat per la Biblioteca Cultural i Europea. D'altra banda, Torrelavit celebrarà Sant Jordi, en aquest cas, dissabte i diumenge, Dissabte hi haurà la 22a Fira de Sant Jordi, que es combinarà amb diferents actes, com, per exemple, un correfoc pels carrers de Torralavit, i diumenge tindrà lloc el concert de la Coral del Municipi i una entrega de premis del concurs de primavera. A Avinyonet del Penedès, aquesta setmana continuen els actes de la Fira Enoturística del Microbi. Dijous té lloc la Fira de Vins i Caves a la Font de la Canya a partir de 8:45 del vespre, i dissabte la mostra de petits cellers a partir de 4:45 de la tarda al nucli de l'Arbussar. Pel que fa a Subirats, des de divendres i fins diumenge 3 de maig es celebrarà la festa major del nucli de Can Cartró. Tota la informació la podreu trobar al web municipal. I a Sant Llorenç d'Hortons, demà dimarts, estarà disponible. Això ja es nota d'agenda a l'oficina del consumidor al Centre Cultural Joan Raspall de 11:45 del matí a 1 del migdia.
Agafa el testimoni Miquel Rivera des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Seguim amb més previsions. Dimarts, a 11:45, el Casal d'Avis de Torrelles de Foix organitza un taller de roses de feltre. A partir de 6:45 de la tarda, a la Biblioteca dels Monjos, taller de creació d'un llibre drac a càrrec de Dolça Llibreta. Dimecres, a 5:00, a l'Espai Dentistiana de la Ràpita, taller gratuït entre flames i roses. I a la mateixa hora, a Olèrdola, l'Escola Bressol Gotins de Moja organitza una jornada de portes obertes per conèixer l'escola. També a 5:00, la Biblioteca de Torrelles de Foix organitza un contacontes infantil amb el conte de Com en Jordi esdevé cavaller. I a 7:15, contacontes per adults, a càrrec de Pepa Contes i amb música d'Alfons Encines. L'Ajuntament de la Granada dona inici a la segona edició del curs de català bàsic. El curs comença aquest dimecres 22 i acaba el 15 de juliol. Les classes seran els dimecres de 12:00 to 2:15. I a l'Espai Jove a la Dinamo s'organitza un taller per a famílies sobre com acompanyar el pas a l'adolescència. El taller serà de 6:00 to 8:00 de la tarda. A 8:45 de la nit, la sala de lletres de la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca acollirà el recital teatralitzat titulat Ets literatura, bona literatura, interpretat per Roser Serra. Dijous, dia de Sant Jordi, Marc Giovanni donarà la xerrada Cada mestre té el seu llibre, que tractarà sobre l'origen popular de dites i frases fetes. Serà a 11:00, a la plaça Pau Casals dels Monjos. I de 12:00 to 3:00, a la plaça Pau Casals, vermut musical i per la canalla s'habilitarà un racó de lectura infantil. Seguim a la plaça Pau Casals de Santa Margarida i els Monjos. A 5:00 arriba l'espectacle familiar de màgia Hocus Pocus a càrrec d'Eduard Juanola. A 6:15, teatre amb l'obra Hedels, a càrrec del grup de teatre juvenil Slam de la Margaridoia. I a 6:00, els amics de teatre de la Ràpita representaran un fragment de l'obra La Prèvia, que s'estrenarà properament. A 6:45, es lliuraran els premis del concurs de cartells de Sant Jordi. I a 7:45, es faran diversos tallers infantils a càrrec del Servei d'Infància de l'Ajuntament. A Sant Cugat de Sesgarrigues, l'alumnat del cicle inicial de l'escola Les Vinyes representa la llegenda de Sant Jordi. Obertura de portes del recinte escolar a 3:00. A 4:15, la Biblioteca Neus Català i Pallejà de Sant Martí Sarroca organitza una nova obra del conte per a nadons. En aquesta ocasió, Roser Serra llegirà la llegenda de Sant Jordi. A partir de 5:00, la pista del Parc de la Bassa de les Cabanyes s'omplirà de jocs medievals, tallers i activitats per a petits i grans. A 7:00, el conjunt històric de Sant Valentí es celebra la 17a vetllada poètica, aquest any amb l'audició L'amor i el desamor del cançoner tradicional català. Divendres a 5:00, el casal de la gent gran dels Monjos, Albert Berlegui, donarà una conferència sobre cinema i gastronomia. A 6:00, la sala polivalent del Centre Cívic Atzara de Sant Pere Molanta, Thais Camps, fisioterapeuta especialitzada en l'àmbit neuromusculoesquelètic, explicarà de manera clara i pràctica exercicis terapèutics aplicats al dolor. A 7:00 es presenta el llibre Els camins de la transhumància, a la Societat Torrellenca de Castellet i la Gornal. Acte seguit, col·loqui amb els autors Jordi Bastard i Joan Rovira i han acabat copa de cava pels assistents. També a 7:00, l'Auditori del Centre Cívic de Sant Cugat de Sesgarrigues acull el recital poètic 36 poemes a partir del 36, a càrrec de Sílvia Amigó. I a la Biblioteca de l'Ateneu de Vilobí es presenta el llibre La famosa Junta Carlista de Font-rubí, de Joan Marc Galimany. Dissabte, de 10:00 to 12:00, jornada de portes obertes a la llar d'infants al Cuc de la Granada. A 12:00, la plaça de la Vila de Vilobí, ballada de sardanes amb la Cobla Catània. A 6:15, al local Jaume Via, lliurament dels premis del concurs literari de Sant Jordi. A 5:00, a l'Espai Dentistiana de la Ràpita, taller Wine and Art, activitat dins els actes de la Festa de la Gent Gran. A la mateixa hora, a l'Espai Jove de Sant Cugat de Sesgarrigues, acull un taller de manga. I a Pax s'organitza un mercat de segona mà. A 8:00, la Coral Albada oferirà un concert especial per celebrar Sant Jordi amb música al Centre Cultural i Lúdic La Valentina de les Cabanyes. De 7 a 11 de la nit, dins de la programació de l'Abril Cultural, l'Auditori de la Granada acull la primera mostra Art Resident, organitzat per Dones de la Granada. L'acte ens convida a descobrir l'univers creatiu d'una de les obres més singulars del gènere docu-musical recent, el docu-musical Omega One Students, escrit i dirigit per Ramon Tort. Acte seguit, a les 9, la jornada continuarà amb la sessió de DJ Rosario i els visuals de Gent de l'Auer. Diumenge, de 10 a 2, a la plaça de Pau Casals, torna al mercat de segona mà als monjos. I a les 11, al castell de Penyafort, visita familiar i taller de postals pop-up. A les 11, a la plaça de la cooperativa de Bellvell, taller de glossa a càrrec de Marcel Marimon. Acte seguit, vermut glossat. A 1:15, a la pista exterior de la Societat La Margallidoia, es podran ballar sardanes amb la colla Maragda. I a les 2, festa del soci amb paella social i ball amb el duet Boonstar. A Olèrdola, el ball de bastons al Toc d'Olèrdola organitza una caminada pel municipi amb tas d'oliva verge. A les 12, el bar lúdic al CEP de les Cabanyes tanca el cap de setmana amb el vermut electrònic de Santa Jordina. A les 6, a la sala polivalent Josep Canyís de Torrelles de Foix, el Club de Lectura de l'Associació de Dones lliurarà els premis del concurs literari de relats i poesia i lectura teatralitzada. I a 7:15, dins del cicle Gaudí, el Centre Cívic Alcalde Joan Marrugat Bolet de Pacs projectarà la pel·lícula Mi amiga Eva, de Cesc Gall.
La Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio, presenta ara la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè s'apropa i ja tenim aquí la tercera setmana cultural. Avui, a 5:15, hi haurà espectacle infantil de Sant Jordi, una llegenda diferent i berenar pels infants, a la sala d'actes de la Casa de Cultura. Demà, a 8:15 de la tarda, a la sala d'actes de la Casa de Cultura, taller de cal·ligrafia modernista per a adults. Pel que fa dimecres, a les 7 de la tarda, es farà la presentació del llibre Assassinat a Highbury, de l'autora llorencenca Marta Minguella. Es farà a Cellers Domenys. Pel que fa dijous, a 8:15 de la tarda, diades a Sant Jordi, amb concert festiu, intercanvi de llibres, cava, coca i roses al papiolet. Pel que fa divendres, a 8:15 de la tarda, espectacle teatral literari a les meves estimades bibliotecàries, amb Martí Paraferrer a la sala d'actes de la Casa de Cultura. I durant tota la setmana, en horari de biblioteca, exposició itinerant del Penedès als camps de l'extermini nazis del llibre de l'Institut d'Estudis Penedesencs a la Biblioteca Alfons Maseras. Pel que fa dissabte, des de les 10 del matí fins les 5 de la tarda, a la Societat de Sant Jaume hi haurà demà jornada comunitària. A les 10 hi haurà assemblea de socis, a 12:15 trobada per conèixer les possibilitats de tenir un vehicle elèctric al municipi amb la participació de Som Mobilitat i a 1:00 vermut elèctric i fideuada popular. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès perquè hi ha moltíssimes activitats amb motiu d'aquest Sant Jordi. Concretament, el que serà demà a 6:15 de la tarda a la sala de plens hi haurà la presentació del llibre Nines amb sentit, com fer-les, a càrrec de l'autora local, Maria Alba Paul Gil. A continuació, a la sala de plens, hi haurà el taller de crear la teva nina de llana. Pel que fa dijous, tot el matí, diada de Sant Jordi. El divendres, a les 8, a la comparativa conferència col·loqui lluitant pels drets de les víctimes de la repressió franquista amb Montse Giné i Giné i Josep Francesc Colomer. Pel que fa a dissabte, a les 5, la segona festa del Ball de Gitanes. I a les 8 de la tarda, la comparativa Dansa d'Arrel. Ja pel que fa a diumenge, es farà la sortida Any Gaudí, a les del centre. I a la tarda, al centre, també a les 6, hi haurà l'espectacle familiar cap a Mirmanda. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, ja que aquest dissabte, a 3:15 de la tarda, la societat es farà la xatonada 2026. A l'Arbós, avui dilluns, hi haurà expedició de DNI i passaports. I més activitats, ja que dissabte celebren la Fèria d'Abril a l'Arbós, amb concerts, espectacles, tot a partir de les 5 de la tarda amb una programació molt viva a la plaça Catalunya. Marxem ara cap a Santa Oliva. Demà, al Cau de l'Oliva, a 6:15 de la tarda, hi haurà el tercer taller per joves. Pel que fa a dijous, a 5:15, al Cau de l'Oliva, manualitat de Sant Jordi. El divendres, a 9:15 de la nit, al local cultural, sopar de la gent gran. I dissabte, a les 11 del matí, a la pista esportiva de les Pedreres, Fèria d'Abril. Marxem ara cap a Baivell, ja que aquest divendres, a 8:15 de la tarda, hi haurà Good Talent, amb el mag Jordi Caps. Marxem ara a la Bisbal del Penedès. Aquest dimecres, a les 6, i al Sant Jordi, a les biblioteques, Hi haurà l'espectacle de conte Sant Jordi, la princesa i el drac Jaminé, a càrrec de la Noemí Martínez. A les 8 de la tarda, a l'auditori del CMC, presentació del llibre a càrrec de Jordi Ferran Ventosa, mossèn Bundó i l'ermita de Santa Cristina. El dijous, a 11:45, a la plaça Pau Casals, Sant Jordi Infantil. Al migdia, a la plaça de l'Església, xatonada i concurs de pastissos. A les 7 de la tarda, a la plaça Pau Casals, acte institucional de Sant Jordi, amb el tribut a la trinca de CBH Show, l'espectacle més trinquero. I pel que fa a divendres, activitat familiar a la biblioteca, laboratori de lectures casa, dirigida a infants de 4 a 9 anys, acompanyats de les seves famílies. Marxem ara cap a Bonastre, ja que durant el dia de dijous a les 9 del matí a la plaça Major hi haurà parada de Sant Jordi amb venda de llibres i roses. Marxem ara cap al Montmell, ja que aquest diumenge faran una caminada per la natura d'una durada aproximadament de 2 hores. Marxem ara cap al Vendrell, moltíssims actes de Sant Jordi, però per això us recomanem que entreu al web www.elvendrell.cat. I el dissabte hi haurà música pels joves amb càncer, que us explicarem abastament a la gent del detall. A Calafell hi haurà el diumenge el Dia Internacional de la Dansa. I acabem, com sempre, a Conill, ja que dijous faran moltíssimes activitats. El dissabte també fan activitats i el diumenge tarda d'orquestra i retrobament a 6:15 de la tarda a la plaça Jaume Vidal.
I acabem a Ràdio Vilafranca. Josep Maria Soler, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs breument explicar-vos, entre altres qüestions, que avui comencen unes rutes d'equipaments culturals promogudes per l'Ajuntament de Vilafranca. La regidora de Cultura, Àngels Dalmau, assistirà a aquesta primera sessió de rutes sectorials en l'àmbit de la cultura en el marc del programa Alcaldia de Proximitat. Serà a 6:15, però també hi haurà visites a 7:15 i a 7:15, en què es podrà visitar els espais de la nova biblioteca Joana Raspall, que està al barri del Molí d'en Rovira de Vilafranca. D'altra banda, també hem de recordar que Vilafranca tornarà a viure aquest dijous una nova diada de Sant Jordi el dia abans, com és costum a Vilafranca, el dimecres a les 7 de la tarda, i a l'Ajuntament es farà l'acte institucional, que aquest any protagonitza la conferència de Pere Martí, una figura de referència en l'àmbit literari i col·laborador habitual de Ràdio Vilafranca, una conferència que porta per títol Biblioteques en plural. I el mateix dijous, en la Diada, a Vilafranca, hi haurà una nova edició del tradicional Mercat de Llibres i Roses, a partir de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, amb una setantena de participants, entre els quals hi haurà més de 50 entitats locals i una vintena de professionals. Les parades tornaran a distribuir-se al llarg de les Rambles de Sant Francesc i de Nostra Senyora, amb el tall de trànsit corresponent a la Rambla de Nostra Senyora. També hem de recordar que, justament coincidint amb la Diada de Sant Jordi, s'inicia un cicle de música jazz a Vilafranca del Penedès. És la quarta edició del cicle Nu, que se celebra, doncs, des de dijous i fins diumenge. Organitzat pel Jazz Club Vilafranca, el cicle Nu uneix dues formes d'expressió, el jazz en el seu estat més pur i els vins de mínima intervenció. La seva quarta edició té lloc, com dèiem, des de dijous i fins diumenge, amb 5 propostes musicals que reuniran sonoritats acústiques i elèctriques, sempre amb una mínima amplificació i amb la irrenunciable proximitat que hi haurà amb el públic. El primer concert serà el mateix dia de Sant Jordi, a les 9 de la nit, a la Capella dels Dolors, amb Leonor Falcón, Juanma Trujillo i Oriol Roca. I a partir d'aquí, doncs, cada dia hi haurà concerts organitzats al vespre a Vilafranca, fins al diumenge. L'últim dels concerts, el del diumenge, tindrà lloc, però, al migdia. En aquest cas, a 1:15, al pati de l'Escorxador, tancaran aquest cicle Nu Dani Comas Kimchi, amb la seva actuació, doncs, per a cloure el festival.
Gràcies, Josep Maria, i bona setmana. Bon Sant Jordi, també.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'Alt Penedès augmenta la recaptació per taxa turística gairebé un 72% el 2025. Segons l'informe anual d'activitat turística, la comarca de l'Alt Penedès, publicat aquesta setmana passada pel Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona, la recaptació de la taxa turística va arribar durant el 2025 als 90.205 euros, gairebé un 72% més que el 2024. Cada turista que va visitar l'any passat la comarca de l'Alt Penedès va gastar durant les seves vacances 410 euros de mitjana, un 1,3% més que l'any anterior. La despesa per persona i nit ha augmentat un 3,5% fins a arribar als 46 euros. El nombre d'allotjaments va pujar un 4,9% el 2025, tancant l'any amb 344 establiments, i es va incrementar en un 3,3% les places disponibles, cosa que suposa una xifra total de 2.900. La Generalitat presenta una oficina d'atenció ciutadana mòbil a Mediona. El passat divendres, al matí, la plaça dels Països Catalans va acollir la presentació de les oficines d'atenció ciutadana mòbils de la Generalitat de Catalunya en un acte amb la presència del conseller de Presidència, Albert Dalmau, i diverses autoritats. La unitat mòbil es desplaçarà a Mediona per oferir atenció presencial a la ciutadania amb serveis com informació sobre tràmits, suport en gestions en línia i assistència en l'ús de sistemes d'identificació digital. També permetrà gestionar cites per diferents canals d'atenció, així com atendre consultes, queixes i suggeriments. A més, disposarà d'un espai d'autoservei perquè els usuaris puguin fer tràmits amb l'administració de manera autònoma o amb acompanyament. Un altre municipi on arribarà a l'oficina serà Sant Sadurní, concretament dimecres, a la plaça de l'Era d'en Guineu. Olèrdola revalida el segell Info Participa per la transparència i qualitat informativa. L'Ajuntament d'Olèrdola és l'únic de la comarca de l'Alt Penedès que ha assolit el segell Info Participa, que reconeix la transparència i la qualitat de la informació que contenen les webs municipals dels ajuntaments catalans. En un acte celebrat dimarts passat al rectorat de la Universitat Autònoma de Barcelona, la regidora de Comunicació, Fina Mascaró, rebia el diploma que acredita l'Ajuntament d'Olèrdola l'obtenció del segell Info Participa 2025. Aquest és el desè any que l'Ajuntament és distingit amb aquest reconeixement atorgat pel grup de recerca Comunicació Sonora Estratègica i Transparència de la UAB, després d'obtenir 52 dels 54 indicadors avaluats, amb un 96% d'assoliment. Fina Mascaró ha assenyalat que revalidar el guardó és el resultat de la feina continuada perquè la ciutadania estigui puntualment informada. I l'Arbós celebrarà la Fèria d'Abril amb música i gastronomia. L'Arbós viurà el pròxim 25 d'abril una nova edició de la Fèria d'Abril amb una jornada plena de música, dansa i gastronomia a la plaça Catalunya. La programació començarà a les 5 de la tarda amb una exhibició de flamenc de l'Escola Fame de Cubelles. A continuació actuaran Quillo Flamenquillo, Magaré i a les 10 de la nit Rubén de Molina, que posarà el punt final a la festa. Durant tota la jornada també hi haurà servei de barra, tapes i botifarrada popular. L'esdeveniment és obert a tothom i vol posar en valor la diversitat cultural del municipi en un ambient festiu i de convivència.
Penedès en xarxa. Els esports.
Els esports, com cada dilluns, repassem els partits i els resultats d'aquest dissabte i diumenge de la mà del nostre company Miquel Cuenca.
Cap de setmana que, pel que fa a l'hoquei de primera divisió, no hi havia lliga, i és que Lleida va acollir la Final Four de la Europe Cup, la segona competició continental de l'hoquei patins, en la que el Calafell va aconseguir arribar al darrer partit, ahir diumenge, però en el que, malauradament, va caure per 2-1 davant precisament els anfitrions del torneig al Lleida. La crònica de la final i tots els detalls d'aquest cap de setmana europeu pels del Baix Penedès ens l'acosta la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Bon dia, Miquel. Doncs el Calafell ha tornat a quedar-se amb la mel als llavis. Una altra vegada li va tocar viure la cara més amarga d'una final, aquella en què lluites amb tot però marxes de 8. Els de Guillem Cabestany van perdre davant el Lleida, en una final que van començar guanyant però que van acabar perdent. El conjunt ilerdenc va regnar a casa i és el nou campió de l'Eurocup. La segona haurà d'esperar. El Calafell de Guillem Cabestany és un equip amb ofici, d'aquells que mai busquen excuses per allunyar-se de la competitivitat. Van i van en cada partit perquè entenen que aquest és el camí per apropar-se a l'èxit. La Copa del Rei de Noia del passat març va ser un laberint del qual van trobar la sortida, gràcies precisament a aquesta consciència competitiva. Van destronar el Reus, van tombar el Barça i van caure davant el Liceo en una final en què van aprendre que aquests partits penalitzen com cap altre. Amb tots aquests records presents, els de Guillem Cabestany van comparèixer en una Final Four de la BC Europe Cup en què tenien clar quines virtuts oferir i quins defectes amaga. La seva semifinal davant el Joventut Pacense va ser sorprenent i la final davant el Lleida en territori enemic era la prova definitiva. A la casa de l'anfitrió tocava regnar si es volia conquerir el segon títol europeu de la seva història. El repte podia generar vertigen, però si alguna cosa ha entès aquest equip és que en l'esport els complexos només resten. Van caldre tot just 10 minuts de final per entendre que aquell partit era una guerra sense treva. El descans no existia i cada atac i cada defensa portaven al límit tots dos equips. El talent geia sobre la pista, però els dos conjunts presumien de col·lectiu en un inici de molta intensitat, però poca amenaça. La final devorava minuts sense gol inicial i això submergia el duel en una incertesa constant. La por d'encaixar era real perquè en aquests tipus de partits qui colpeja primer fa molt mal. Tots dos van sortir amb aquest pensament. Per això van jugar cada possessió amb cadenes sense marge per a l'error. La més clara per al Calafell va arribar al minut 13, quan Jepi Selvas va inventar una escletxa i va buscar Quim Gavarró al segon pal. La passada va ser tensa i precisa, però el jove talent no va arribar a connectar aquella rematada que hauria posat els visitants per davant. L'avís no va trigar a convertir-se en certesa. El Calafell va aprofitar una de les poques transicions que li havia concedit el Lleida. Quim Gavarró es va desfermar i va trobar a Joan Pujalte sol davant la glòria. No va fallar el 33, que va injectar deliri a la final. El conjunt calafellenc es col·locava per davant en aquell context que tant li agradava. La glòria estava més a prop, però encara quedava lluny, tan contradictori com cert. Com era previsible, el Lleida no va dimitir de la final. Aquesta fermesa va tenir premi quan Folguera va caure en la trampa i a falta de 5 minuts per al descans va cometre penal. Moncusi va assumir la responsabilitat però va necessitar 3 intents per signar l'empat. Primer es va trobar amb Serra, després amb el travesser i a la tercera la seva insistència va tenir recompensa. La final se'n va anar al descans amb empat, deixant clar que la segona meitat dictaria sentència. Tots dos equips havien demostrat en els primers 25 minuts que estaven preparats per regnar, però només ho podia fer un. La por a tornar a encaixar va ser encara més evident en una segona meitat en què la tensió es respirava cada centímetre. Al Calafell li va tocar posar-se en mode resistència quan, a falta de 13 minuts, es va quedar amb un menys durant 2 minuts. Quim Gavarró va veure la blava directa, deixant els seus en una situació delicada. Era moment de resistir, i el Calafell ho va fer, sostingut per l'ordre col·lectiu i les aturades vitals de Martí Serra, que es va fer gegant quan més el necessitava. La final entrava en el seu moment decisiu, amb 10 minuts per davant i el Calafell a una falta de la desena. A falta de 8 minuts va arribar el cop definitiu. Va emergir l'heroi. Moncusi va tornar a tirar de talent per trencar la final. Es va treure un angle impossible per signar l'1-2. El càstig hauria pogut ser encara més gran, però Serra va evitar el drama després d'aturar la falta directa a Darío Jiménez. El Calafell tenia 7 minuts per evitar una altra final perduda. A poc més de 4 per al final, el Lleida acumulava 9 faltes, deixant la desena al límit. Va arribar a falta d'1-39, tot o res. Folguera va assumir la responsabilitat, però va fallar, i el Lleida va començar a sentir-se campió. El conjunt ilerdent va signar un final de partit fred i contundent, desfermant la frustració d'un Calafell que va voler morir matant, però no va poder. Una altra vegada a les portes del títol. Ja va passar la Copa i s'ha tornat a repetir a la Europe Cup. L'esport, a vegades, no entén de segones oportunitats. Escoltem ara les declaracions que ens feia el Guillem Cabestany.
Tot i que ara és un moment molt complicat per tothom, per l'estaf, per l'equip, per l'afició, hem de valorar, i penso que ho intentem o ho estem fent, valorar la trajectòria de l'equip, no d'aquesta temporada, també de l'anterior, dels passos endavant que es van fent, d'aparèixer en situacions així. I per tant seguirem intentant tenir decepcions per veure si algun dia podem donar alegries, que jo penso que ja en donem. En forma de títol ara no, però ja en donem. Per tant, contents i orgullosos. Molt més satisfet de com ha jugat l'equip que no pas ahir, per exemple. Ahir vam guanyar 5-1, avui perdem, no? Per tant, ens ha faltat, evidentment, una mica més d'encert, ens ha faltat que controlar els dos detallets que han donat els gols a Lleida. Des d'aquí, felicitar-los. Lleida ha fet un molt bon partit, ha aconseguit ser molt sòlid, cosa que a inicis de temporada també els costava, nosaltres també, i avui ha sigut un partit de dos equips supersòlids que ho han demostrat en un partit intens, en ocasions, però molt igualat. Doncs mira, malgrat els plors i les males cares i la tristesa, les últimes paraules són: tenim dos partits per acabar la fase regular que són determinants per intentar aconseguir la quarta plaça, que després tindríem bastantes opcions d'entrar a la Lliga Europea. Això no és un títol i no, segurament no se celebra com a títol, però segurament és d'un grau de dificultat major que no pas guanyar, per exemple, la CERS. I, per tant, volem intentar lluitar-ho amb totes les nostres forces, amb el cansament i la baixada de les emocions que ens va costar molt després de la Copa. Espero que aquest cop no tant, les petites lesions també, i intentarem de totes, primer guanyar el Maçanet i després el Cerdanyola per aconseguir la quarta plaça.
El pròxim partit del Calafell ja a l'Hockey Lliga serà dissabte vinent a 7:45 de la tarda quan visitarà la pista del Schönfrieds Rang.
I durant el cap de setmana, si hi ha hagut segona divisió, es disputava la jornada 18 de l'Hockey Lliga Plata Sud amb derbi penedesenc inclòs. Victòria per 4-5 del Petit Vilafranca davant el Vendrell. 3 punts que col·loquen els vilafranquins amb 7 d'avantatge respecte als del Baix Penedès. La crònica, des de la perspectiva del Vendrell, ens la costa també la Lourdes Meroño.
Així és, el Club d'Esports Vendrell ha perdut per 4-5 contra el Digitècnic Vilafranca, capital del Vi, aquest dissabte al pavelló Quim Tomàs. Els jugadors de Toni Porta van protagonitzar un derbi vibrant amb un gran ambient i diverses alternatives en el marcador, però desaprofitaven fins a 2 superioritats numèriques i 3 faltes directes, mentre que els visitants es mostraven més efectius per atrapar un Palafrugell que, malgrat tot, segueix només a 6 punts per sobre dels roigs-i-negres en la lluita pel play-off d'ascens. Marcel Izquierdo i Aleix Ordóñez avançaven els vilafranquins amb un 0-2 en el primer quart d'hora de joc, però Lluís i Jordi Ferrer restablien les taules abans del descans. A la represa, el capital vendrellent posava per primer cop per davant el Vendrell amb el 3-2, però 3 gols consecutius d'Arnau Ribas, Arnau i Joan Gangonells tornaven a capgirar la truita. Ferretti donava esperança als de Porta, amb un quart roig i negre afortunat, però tot i gaudir d'una superioritat en els últims 2 minuts, veien com el derbi s'escapava. Escoltem les declaracions del Toni Porta.
Primer destacar que va ser un partidàs, un ambient espectacular, el pavelló, la veritat és que l'afició va respondre, va apretar molt, i va ser un partit 4-5 amb gols, alternatives al marcador. Bé, de fet, vam començar... Bueno, potser no vam acabar d'entrar del tot bé, ens vam trobar amb un 0-2 una mica de forma sobtada. L'equip es va refer i vam poder empatar just abans de la mitja part. I la segona part vam tenir sort d'adelantar-nos i d'adelantar-nos no vam saber matar el partit. I al final amb una targeta blava ens empaten i després ve un minut un tràgic, amb un minut que amb 2 errors perdem, que ens ha passat i altres partits, ens fan 2 gols. De demanar temps mort, l'equip es torna a refer, ens posem 4-5 i aquí tenim opcions per empatar, Tenim directe per empatar, la fallem, i els últims dos minuts juguem 4 contra 3, que normalment amb el 4 contra 3, que el tenim treballadíssim, sempre marquem, però ahir no va ser el dia. La veritat és que, bueno, un derbi, amb totes les lletres, la veritat, un partit superigualat, podia caure de les dues bandes i, malauradament, va caure de la banda de Vilafranca. L'actitud, com sempre, molt bé, l'afició espectacular. Una llàstima el resultat, perquè ens posava 3 punts de play-off descens, ben perdut per la Fugell.
Ara la pròxima cita serà dissabte vinent a les 8 de la tarda a la pista del Congrés La Sagrera es mou.
Des de Ràdio Vilafranca, l'Eric Guijarro ens aporta la mirada vilafranquina d'aquest derbi.
Doncs sí, la visió per part del tècnic Sito Expósito després d'aquest triomf al Quim Tomàs davant del Vendrell, un partit que, com ens explicava la nostra companya Lourdes Meroño, doncs realment va ser tota una batalla, un partit molt bonic per l'espectador i que finalment doncs es va decantar cap als vilafranquins amb aquest resultat de 4-5. Un partit que el Patí encarava amb la baixa del seu porter, d'Edu Jurado, que entre setmana, en un dels entrenaments, rebia un impacte d'una bola al casc, provocant-li una commoció cerebral que l'obligava doncs, a no formar part de la convocatòria aquesta jornada. I de moment també ja el que es pot confirmar és que el partit d'aquest proper dissabte contra el Barça Atlètic també se'l perdrà. Una baixa molt sensible, també un cop anímic molt dur, del qual s'ha aconseguit refer a l'equip. Escoltem el tècnic.
Cito, primer que tot, enhorabona. I més que res, perquè aquest Vilafranca que hem vist avui no és el que vam veure la setmana passada, Cito.
No, ni molt menys. La setmana passada crec que ens han passat masses coses. Durant aquesta setmana ens han continuat passant moltes coses, ja sabeu del que parlo. La victòria jo primer de tot li vull dedicar a l'Edu, perquè és un nano que porta tot l'any treballant moltíssim i el que ens va passar dimecres, més enllà del susto que vam tenir, doncs ens hem trastocat com a grup, perquè era una setmana que volíem estar tots units i fent pinya i sortint del que ens va tocar viure dissabte passat a Congrés, i avui volíem estar tots junts i la victòria va per l'Edu. I sí, l'equip ha treballat molt diferent, més enllà de l'encert o no encert que hem tingut, que tampoc no hem tingut tot l'encert que voldríem, però l'equip s'ha vist molt convençut del que volia i preparat per patir. No oblidem que el Roger Martí encara no està en totes les condicions, hem tingut una rotació una mica més curta, però la veritat, la setmana passada ens vam ofegar el fang i aquesta setmana hem de treure pit perquè crec que hem fet un partit molt complet i l'hem tirat endavant.
No analitzarem un partit que ha tingut tantes coses per explicar tantes que no cabríem mai a la vida. El Vilafranca comença bé, es posa en 0-2, li remunten. A la segona part remunta el Vilafranca amb aquell minut boig, en superioritat, es posa 3-5, però li tornen a posar el 4-5. I al final fins i tot pateix en la inferioritat dels últims dos minuts, amb decisions un derbi. Jo crec que l'arbitratge complicat en un derbi tenia que ser àrbitres millors, però hi ha el que hi ha, Cito, realment avui sí que hem vist aquest Vilafranca que ens agrada veure'l.
Sí, començo per l'arbitratge, era un partit molt difícil d'arbitrar. Jo crec que han tingut errades, no pot ser d'una altra manera, perquè passava tot molt ràpid. Sí, per això, que han tingut errades, no dic que hagin perjudicat el Vilafranca, però és que és molt difícil de pitar, els equips tampoc no ajudem, perquè els jugadors es tiren i provoquen, i bé, era un partit difícil d'arbitrar, jo crec que els àrbits no han influït en el resultat ni molt menys, amb el qual, doncs, felicitar per la part que hagin fet, més bé o més malament, i ja està. I les que hagin hagut alternatives, sí. La pilota parada, em penso que els porters han estat molt endivinats, o els alenters poc endivinats, és igual, però haguéren pogut definir el partit i no ho han fet. I en acabat les alternatives, doncs, bé, jo crec que hi ha moments i moments de partit. Tant el Vendrell com nosaltres tenim dos equips molt diferents en funció de qui juga, més enllà del nivell, sinó per la manera de jugar. I potser una manera de jugar, depèn quin equip hi hagi del Vendrell, afavorir el Vilafranca, i depèn com, doncs era al revés. Jo crec que això es deu a les alternatives que hi ha hagut, a part que ningú ha baixat els braços. Ni quan nosaltres anàvem per sota els hem baixat, ni quan anàvem el Vendrell tampoc.
Tu sí que he decorat, evidentment, la dedicatòria, però deixem d'estancar també a Pol Castro.
Sí, el Pol ha fet un partidàs i tindrem temps a felicitar-lo. I jo crec que ens ha demostrat molt avui, primer de tot a nivell de caràcter, perquè tenia un partit complicat. L'ha resolt molt bé, ha tingut intervencions de mèrit, ha tingut pilotes parades amb jugadors de grandíssima qualitat davant d'ell i les ha resolt, però amb el Pol ja el felicitarem dilluns i que continuï treballant. El susto de l'Edu ha sigut una altra cosa completament diferent i crec que ens hem de recordar d'ell avui.
Queden 4 partits, i tu?
Queden 4 partits. bé, queden 4 partits, són 12 punts.
4 finals.
Són 4 finals, és veritat que ens ha costat molt tenir regularitat aquest any, però si ho aconseguim, doncs tindrem un premi molt gros, perquè depenem de nosaltres mateixos. No he volgut ni mirar els altres resultats, perquè...
Bé, jo anava empatant el Palafrugell, faltaven encara uns minuts, però era un resultat important.
Bé, jo he vist 2 o 3, o sigui que no sé com haurà acabat, però és que igualment, el partit amb el Palafrugell l'haurem de guanyar, perquè si no guanyem nosaltres, el guanyaran ells, i correcte. Llavors, ens hem de pensar en el Barça, que és un rival que allà ens ho va ficar molt difícil, ens va remuntar un partit que tenim guanyat i el van treure ells, i hem de pensar en tots aquests punts, perquè després, abans del Palafrugell, també ens queda un desplaçament molt difícil al Coll, i crec que hem d'anar molt passet a passet, més sabent el que ens està passant aquest any, que quan mirem a llarg termini crec que ens estem equivocant.
Cito, felicitats pel partit d'avui.
Moltes gràcies.
Doncs important victòria del Patí Vilafranca, efectes classificatoris, li permet empatar a punts amb el Palafrugell, que perdia a casa contra l'Olot, es queden tots dos amb 32 punts, el Palafrugell es manté per diferència de gols en segon lloc, això sí, a nivell de punts, igualtat màxima entre Palafrugell i Vilafranca. Una lliga que segueix liderada per l'Igualada B amb 42 punts, 10 punts de marge respecte a Palafrugell i Vilafranca, segon i tercer. A continuació, Espanyol i Barça Atlètic amb 30, encara amb moltes opcions de donar guerra en aquesta zona de play-off. A partir d'aquí es queden més despenjats Alcobendas, Vendrell i Congrés amb 26, Olot amb 24, Girona van penúltim amb 16, penúltima posició per l'Sporting Alcoi amb 15 i última posició per l'Alcorcón amb 12. A la propera jornada, dissabte a les 8 del vespre, Congrés, Club d'Esports Vendrell i Patí Vilafranca, Barça Atlètic. Una nova jornada en plena recta final de la competició, últimes jornades en les quals es decidirà tot plegat. Només resten 4 per la conclusió.
I com dèiem, aquest cap de setmana no s'ha disputat l'Hockey Lliga i el Noia, que va caure eliminat precisament de la Europe Cup a inicis d'any, ha descansat. Tot i això, el filial del conjunt cavista de Nacional Catalana s'hi ha jugat aquest cap de setmana aconseguint la victòria per 8-7 davant el Sant Celoni en un intens partit a l'Ateneu. L'equip, que ja es va assegurar la participació a les eliminatòries d'ascens a Hockey Lliga Plata la jornada passada, continua a 5 punts de líder el Mollerussa, que tampoc ha fallat aquesta setmana davant l'Igualada per 4-1. Per sota pressiona el Castellà, que es manté a 3 punts després de la seva victòria contra al Bell Lloc. Precisament, l'equip ballesà serà el rival del Noia en l'última jornada d'aquesta fase regular, el 5 de maig a l'Ateneu, un partit que podria marcar l'eliminatòria de semifinals. Abans, però, els de la capital del Cava rebran el Voltregà Masies i es desplaçarà a la pista del Taradell.
I els darrers minuts són pel futbol. El Vilafranca de futbol perdia un important duel aquest cap de setmana amb el Rubí i Eric.
Doncs sí, la cara més cruel del futbol l'ha vist el Vilafranca. Aquesta jornada, 7 dies després d'imposar-se l'Atlètic Sant Just, no va ser capaç el conjunt d'Ivan Moreno d'allargar aquesta alegria, aquestes bones sensacions. Bones sensacions, sí, sobre la gespa, al llarg dels 90 minuts. Una primera meitat marcada per l'ordre defensiu d'ambdós conjunts, poques ocasions de perill pels dos porters. A la segona meitat, el Vilafranca va intentar-ho amb una miqueta més de perill. Va mancar només l'encert i, malauradament, el va trobar el Rubí al minut 86 amb el gol de Sebas Mendoza, que ja sentenciava el maig i certificava aquesta derrota de l'equip. Un partit en què el Vilafranca reclamava un clar penal sobre Xino a la segona meitat, encara amb 0-0, i també en l'acció del gol reclamava falta del mateix Sebas Mendoza sobre Martí Mañé, impedint-lo defensar la jugada. En tot cas, no va ser assenyalat i es consumava aquesta derrota. Anem a escoltar la valoració que en feia el tècnic Ivan Moreno.
Sobretot a la primera part heu tingut potser moltes més ocasions que el Rubí, potser menys clares.
Bueno, hem tingut arribades, ja es va passar, ja ens ha passat en algun partit més, que en aquestes situacions que arriben a 3/4 de camp acabem escollint malament, que ens falta una miqueta de precisió, una miqueta millor de la presa de decisions, també, a veure si... Però la segona és que hem tingut Rafa Tret, alguna allà de sota pals, ells també en algun rebuig. bueno, ens costa fer gols i després és una transició que no s'ha de produir, més amb la situació que estem, en com està el partit i tot. Donem masses facilitats com perquè no aprofitin alguna d'aquestes transicions que s'han deixat, no? Ja hem tingut una que Alejandro ha hagut de fer una parada impressionant, però clar, quan jugues amb foc et cremes.
Ivan, sap greu, no?, perquè has posat tota la carn sobre la graella, has generat, has fet tot el que s'havia de fer per obrir la llauna i l'equip no ha estat capaç d'aconseguir. No sé quina és la sensació.
T'ha dit la veritat, que m'he equivocat amb els canvis, perquè els canvis, els que juguen en banda, m'han de donar més. I ho feia en aquest sentit. I quan acaba el partit, me vaig recagant-me amb mi, i com no t'ho pots ni imaginar, puta merda d'entrenador. Ai, perdó. Però em sap greu, equivocar-me. Bueno, de tot se n'aprèn, no? Jo també he d'aprendre d'aquestes situacions, però no en un partit, no?, que fins i tot, bueno, pues si acaba 0-0, pues, escolta, mira, 0-0 ells han tingut alguna, nosaltres crec que hem fet més sensació de perills que ells, però marxo molt emprenyat amb mi.
No sé, amb els quatre partits que queden, quina lliçó es treu del partit d'avui, més enllà d'això que comentaves dels canvis, com s'enfocarà el proper?
Com la setmana passada, amb una mica menys de temps, no?, que estaven en la mateixa situació, sí, si no m'equivoco, a 3 punts i a intentar guanyar. A intentar guanyar, que estem a casa nostra, amb la nostra gent, que vinguin i que ens animin, perquè els jugadors ho deixen, els jugadors ho intenten i els retrets a nivell d'actitud són zero. Bueno, a fer una bona setmana d'entrenaments i a casa nostra, i això està tan apretat, no?, que potser guanyes la setmana que ve i surts. És veritat que és un petit pas enrere, però ja ens hem vist en aquesta situació. Fa 2 jornades i el que hem de fer és, bueno, pues guanyar el partit i esperar a veure què fan els altres.
Gràcies.
A vosaltres.
Doncs les paraules d'Ivan Moreno, entrenador d'un Vilafranca que tanca la jornada en última posició amb 28 punts a 3 de la permanència, que marca actualment a l'Horta en un grup molt ampli d'equips que s'estan jugant la permanència. De fet, podríem posar fins i tot equips que ara mateix estan en zona de play-off descens i que es troben a només 3 punts del descens. Per tant, queden 4 jornades que seran molt decisives. Proper partit pel Vilafranca, diumenge a les 12 del migdia, al Municipal contra el Castelldefels. Una nova batalla, queden 4 per la conclusió i tot per decidir.
Gràcies, Eric, i bona setmana.
Que vagi molt bé.